Ràdio Estel.
No tots som flors i violes. El camí que s'inicia amb la pregària, si és una pregària que té com a centre Jesús de Natzaret i l'Evangeli, i no és pas un camí de flors i violes. La mística que allà s'hi proposa és una mística d'ulls oberts, i diria més, no només d'ulls, sinó també d'olfacte, de tacte, d'oïda i de gust oberts. Qui prega obre els sentits a la realitat, i avui la realitat fa olor de pobresa. Té el so del crit indignat i el gust de la sopa amb llàgrimes. Molta gent ho està passant malament, i fer-se sensible a tot això vol dir implicar-se de manera definitiva en aquesta realitat. Sortir del món dels arguments i posar-se amb la pell de qui ho ha perdut tot, això és el que hauríem de fer. Cal advertir, doncs, d'això el camí de la pregària, que és un camí que du a la compassió. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn, des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera, conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra i us expliquem el sumari d'avui. En primer lloc tenim el debat. I avui parlarem d'aquesta notícia que de fa molts pocs dies amb què la ministra Chacón ordenava el replegament d'efectius espanyols a Líbia. Després farem una selecció de notícies i l'agenda. L'agenda d'avui ve enriquida i de la mà de la Gemma Bas. A l'entrevista aquest vespre ens visita Buscant la Llum l'alcaldessa de Matadepera, la senyora Mireia Solsona. I avui contem amb els nostres col·laboradors habituals. Ja sabeu que de vegades n'hi ha uns que venen i altres que no venen. Doncs avui tenim els que venen poquet, però que a més tenen qualitat. Però fixeu-vos bé que us presento un nou col·laborador en aquest cas, que realment ens diu moltes coses. Maria Pilar Adín és germana de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell i periodista. Molt bona nit, Maria Pilar.
Bona nit a tots.
Gemma Bas, mare de família, amb 5 fills, mestressa de casa, arquitecta i lluitadora activa amb la causa provida. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
En Jordi Aparicio. És industrial, membre de Justícia i Pau, membre també de l'ADENC, coordinador del grup de joves Tereses de Calcuta. Bona nit, Jordi.
Bona nit a tots.
A les vies de sons acompanya en Ricard Rosón i qui us parla, Santi Rovira. Doncs comencem amb aquest tema de debat d'avui i ho fem doncs intentant buscar una mica les explicacions d'un cristià sobre el que els ministres ens posen sobre la taula. L'anunci de la Carme Chacón que ordena els soldats espanyols a Líbia que tornin a Espanya, que tornin a casa, i aquesta notícia ens serveix per parlar avui sobre l'exèrcit. Quin sentit té l'exèrcit? Quin sentit té les guerres? Hi ha guerres justes o no ho són? És a dir, avui en parlarem una miqueta i a veure què en podem treure, quina llum en podem treure, quina encès en fem de tot això. Jo us voldria començar per preguntar si us sembla bé. Hi ha una cosa que a mi m'ha deixat una mica frapat, que és el que costa el nostre exèrcit a l'Afganistà mantenir-lo. 1 milió d'euros diaris. Això quan amb una crisi d'aquesta que tothom està passant-ho tan malament, o moltíssima gent ho està passant tan malament, a mi els pocs pèls que em queden al cap se'm posen de punxa, la veritat. I jo els vaig fer una pregunta. Quina lectura podem fer amb aquesta anunci, amb aquesta, diguéssim, aquesta notícia de la ministra Chacón, doncs, que vol que els espanyols tornin a Líbia? Com ho veieu vosaltres, això? Què hi fem a Líbia nosaltres? O què hi hem fet a Líbia? Comença en Jordi, potser?
Vinga.
Vinga, Jordi, endavant.
Mira, jo crec que quan un país com el nostre, o Europa, o Estats Units s'implica en un conflicte armat, tenint en compte que n'hi ha molts, i actualment en marxa n'hi ha molts, és perquè té algun interès. Jo crec que en aquest cas l'estabilitat del petroli era molt important. Ja sigui des d'un dictador, des d'una república o des d'un país alliberat, és important que aquest petroli arribi. Jo crec que és un dels motius pels quals ha fet que l'estat espanyol s'impliqués en aquest conflicte. Des del meu punt de vista, és un anàlisi molt personal que jo faig i tenint en compte les experiències de conflictes que hi ha hagut, doncs dius, bueno, què hi pinta allà l'OTAN? Perquè una guerra civil nosaltres no tenim que fer-hi res. És el meu parer, el meu punt de vista. Clar, des de diem, no, és que clar, anem a alliberar un dictador, bueno, un dictador que fa poc s'estava passejant per tota Europa amb la seva jaima i amb la seva harem de dones. Llavors dius, no sé per on agafar-ho, això. Jo, eh?
A mi...
A veure, la Maria Pilar...
Sí, seguint una miqueta amb això que deia el Jordi, no? A mi em parla d'hipocresia. Jo, la veritat, no puc fer una anàlisi profunda de les causes per les quals Espanya ha anat allà o ha anat allà a l'OTAN. No hi entenc, no? Però sí que veig molta hipocresia. Jo, perquè bé, per la feina que faig, doncs em vaig trobar a Roma, per exemple, doncs quan el Gaddafi va anar allà, i realment jo vaig quedar superparada llavors, no? Veient doncs el desplegament que es va fer, doncs per rebre amb aquest senyor, que tothom sabia doncs que era un dictador. Llavors a mi em sembla molta hipocresia, no? Molta hipocresia també amb el Mubarak, clar. Vull dir, tot això són fets que estem vivint aquests temps, dictadors n'hi ha d'altres i no ens hi fiquem, perquè...
I potser no governen.
Almenys et crea preguntes, no? Però sobretot jo penso que és un pecat d'hipocresia, però molt gran l'hipocresia. O sigui, quan ens interessa, doncs aquesta gent val, i quan no ens interessa no val. I després també, doncs no sé, potser és fruit de la nostra societat també, no? Vull dir, gaudir de veure com han matat amb aquest senyor, vull dir, ho trobo sàdic, com a mínim, sàdic. I no sé què ens està passant, però sembla que això és el que té èxit, perquè tot arreu doncs, surten les imatges d'aquest i d'altres, no? I em sembla, vull dir, que no sé quins són els valors que ens mouen i no sé què és el que ens està passant.
De fet, sembla, dona la sensació, perquè aquesta imatge l'hem vist moltes vegades per televisió de forma repetida, que el que és violència, el que és, diguéssim, el que no hauria de ser entre persones humanes, doncs això és el que es porta, això és el que és notícia, això és el que omple de tintes els diaris. I realment això ens deixa una mica frapats perquè no sabem per on anem. Però a veure què ens explica la Gemma sobre aquest tema, com ho veu ella.
Bé, jo primer de tot, és clar, estic molt d'acord amb la germana Pilar, amb el Jordi. És un tema tristíssim perquè quan ens convé li posem les catifes i quan no li anem a matxacar el país, no? Llavors, jo primer de tot faria una visió global de què està passant amb els dictadors en aquest segle, no? Ens els estem carregant a tots. O sigui, Occident està carregant molt contra tots els dictadors que està veient que no s'estan postrant els peus dels diners, del petroli, del gas, de del que sigui, no? Llavors, això és una cosa generalitzada. Aquest és un mes i per tant, Espanya, pels seus interessos, per l'1% de gas que tenim a Espanya gràcies a Líbia, té els seus interessos, és a dir, hi ha un munt d'interessos i ens mouen els interessos i els diners. I això és en general. El senyor Gaddafi ha sigut un mes, no? Això un tema. Llavors, Espanya s'hi fica, jo, clar, jo voldria pensar i voldria creure, i potser digueu-me ingènua, que també hi és una mica per donar pau, no? Tinc la meva la meva fe em vol fer creure que un soldat és molt més que una persona que va a matar, no? Una persona és una persona primer de tot que defensa els dèbils, és una persona que està allà ajudant per mantenir una pau, i per tant jo voldria pensar que Espanya també no només hi ha anat pels interessos, sinó perquè hi havia un conflicte amb una persona que oprimia el poble i que per tant ell hi ha anat a posar el seu gra, Espanya hi ha anat a posar el gra de sorra. Vull creure que ha sigut també per part...
Sembla ser que sempre les explicacions que es donen com a justificació d'aquests desplaçaments d'exèrcits cap a Líbia, cap a Afganistan, cap a l'Iraq inclús, doncs eren amb missions humanitàries. Però esclar, quins detalls en tenim d'aquestes accions humanitàries? Molt pocs. Es parlen d'altres coses i això no se'n parla. Què fan allà, no? Però és que jo me'n vaig enterar de que els soldats, en conseqüència de la mort d'aquest sergent de l'exèrcit d'Espanya, doncs que allà es dedicaven els soldats espanyols a formar militars dels països d'ells. Home, això no sé si és molt humanitari, això, que ja em perdonaran. Però sí, sí. Humanitari és ajudar les persones que ho necessiten.
Esclar.
Vull dir que, esclar, jo no li veig tant la humanitat en aquí.
Jo vull afegir un comentari. La legió, com a concepte d'exèrcit espanyol, jo no els veig amb missions de pau. No els acabo de veure. Potser hi van, però no el veig que sigui un cos entrenat per posar-hi pau. És una reflexió.
De fet, jo, si em deixeu dir una cosa només, no haig d'opinar, però sí que la legió té una història molt llarga i recordo que a la meva joventut, doncs, jo coneixia nois joves, potser ja no tan joves, persones de 30 anys en aquell moment, que s'allistaven a la legió perquè eren incapaços d'obrir-se camí a la vida civil. Eren incapaços i només veien la sortida a la legió. Allà tenien menjar, vestir, lloc on dormir, etc, etc, etc. I com que llavors aquí no hi havia cap tret ni cap missió de pau, entre cometes, doncs llavors això els anava molt bé. Això és el que recordo.
Això és un rumor que veig que es confirma.
Es confirma,
perquè
sí.
Perquè jo ho tenia entès com un rumor i certament doncs és així. No?
És així, sí, sí.
És a dir, un baix nivell educatiu, un baix nivell en aquest sentit, no?
Sí, exacte. Vosaltres creieu que ha estat justificada aquesta intervenció militar dels aliats en aquests països i existeixen realment les guerres justes? Primer, potser anem per la primera pregunta, no? Ha estat justificada aquesta acció militar, aquesta intervenció militar dels aliats en aquests països que no sé quins hi ha donat peu a entrar-hi? Encara no ho sé. Potser perquè estem aliats amb l'OTAN o potser perquè hi ha aquests interessos que tu comentaves, Gemma.
Clar, no, és que jo penso que, clar, les dictadures no han d'existir. En països en progrés, en fases de progrés, ha d'haver la democràcia estabilitzada i, per tant, la dictadura no té raó de ser. Què passa? Que aquests països encara hi ha sistemes antics que s'han d'anar abolint. Ara, jo també t'he de fer un incís, ara potser em fico amb camisa d'onze vares.
No, però és que s'han de dir les coses.
Que el senyor Gaddafi no l'havien de matar.
Evidentment.
Perquè evidentment, és a dir, hem d'estar a favor de la pau amb totes les circumstàncies i totes les condicions. Una persona que ha fet una cosa malament ha de tenir el seu càstig, però la mort no és un càstig, encara que per molta gent s'ho pensi. És molt més càstig de vegades estar tancat tota la vida arrepentint-te del que has fet que no pas que et tinguin un tret al cap, no? Justificades les intervencions, esclar, jo crec que ja ho veurem, no? O sigui, és una cosa que de moment...
El temps ens donarà les raons o la traurà, no?
Esclar, jo segueixo pensant, home, si han anat realment a posar pau i tot plegat i han pogut fer alguna cosa d'humanitari, doncs esclar que està justificat, no? Ara, si han anat allà a alçar més violència i alçar més la població, evidentment no ho estarà, però em sembla que encara no ho sabrem, això encara.
Mira, jo crec que abans d'arribar a un conflicte armat hi ha altres camins i altres vies per pressionar. I aquí ens estava molt bé aquest dictador fins que se'ns ha regirat una mica, no? Llavors, fer un bloqueig, simplement posar les tropes al voltant del país i dir, no, és que aquí no entra ni surt res, però un bloqueig com Déu mana.
Un setge.
Això és una mesura, un setge, com es feia abans als castells. Mira tu, i no hem après encara de la història, com se fa un setge.
Exacte.
Doncs un setge ben fet obliga aquest senyor a baixar-se els pantalons amb tots els respectes, vale? Perquè una guerra, qui la pateix és el poble, I en una guerra es va fer mal, eh?
Però Jordi, aquest senyor tant li feia al poble, eh?
No, però jo no estic parlant d'aquest senyor, estic parlant de nosaltres, la part que a nosaltres ens toca, clar, vale? Perquè, clar, vale, sí, que aquells estaven a les portes, estaven pelant. Bueno, però si s'hagués bloquejat i s'hagués fet noves mesures de pressió amb temps i quan tocava i no havien rebut aquest senyor així amb catifa, quan s'està carregant a la seva gent, doncs això no hagués passat. Perquè qui està patint és el poble, eh? I això són generacions traumatitzades, tocades, eh?
Abans la Maria Pilar em sembla que ha comentat que el tema de, o tu, Gemma, el Gaddafi l'haguessin hagut de detenir, però no matar.
Esclar.
En tot cas, van tenir l'oportunitat, perquè el van agafar.
Esclar.
Perquè s'escapava. El van agafar. Però era tan tal l'odi que li tenien, les ganes que li tenien, que, bueno, és que no va durar ni res.
No, és que l'odi és terrible, l'odi.
Sí, l'odi
és incontrolable.
Sí, la violència engendra més violència i més odi, diria, perquè també ara aquests dies, és que tot just, no? Vull dir, també han agafat el cap, diuen, de les FARC, no? De la guerrilla colombiana, i que han fet, doncs, amb aquest senyor igualment l'han anat a matar. Llavors, clar, això et crea molts interrogants, no? Perquè penses, Déu meu, no m'agradaria caure en les mans d'aquests que persegueixen, no? O d'aquests que defensen, o m'hi poso jo, que defensem l'ordre com ha de ser, no? Vull dir, em fan por, eh? Em fan por realment. Llavors, no sé... Jo no sé si la intervenció... A mi també m'agradaria pensar el que diu la Gemma, no? Que si servís doncs, per defensar el dèbil, el que pateix, pateix l'opressió, doncs mira, almenys serviria d'alguna cosa, no? Però clar, això tampoc no ho tenim massa segur, no? I a més, doncs, intervenir en una guerra d'un altre país, o sigui, això ja és una mica rocambolesc per mi.
Sempre hem tingut el concepte de que un exèrcit d'un país, de cada país, té la missió de l'autodefensa, si mai és atacat per estrangers o per enemics d'aquell país. A mi aquesta posició em sembla molt correcta, que és la que jo sempre defenso aquesta posició, des del punt de vista del que estan fent un país com Suïssa. Tenen un exèrcit, però que aquest exèrcit està quietó, no fa res, absolutament res. Si els ataquessin, evidentment, es defensarien. I tenen sistemes per defensar-se suficientment bons. Però que realment agafar l'exèrcit... No sé, jo l'altre dia inclús parlava amb una persona a molt a nivell planer. Escolta, li deia, vols dir que això d'haver entrat a Europa amb l'euro, això ens ha beneficiat amb alguna cosa? Ho hem analitzat bé, això? Ho hem pensat bé, això? Perquè què ens està costant això? A nivell econòmic, a nivell de vides, a nivell...
Però Santi, deixa'm aturar-te un moment, perquè clar, això de Suïssa està molt bé, però clar, no fan res, però jo tampoc no ho trobo bé, perquè hem de ser bons no només amb els de casa, també hem de ser bons amb els de fora.
Ja ho són, quan hi vas allà?
Ja, però els suïssos se'n van a defensar els dèbils en un altre país?
No ho sabem, això. Això no tinc notícia jo d'això.
Clar.
Ho desconec, eh?
Clar, llavors no sé fins a quin punt els suïssos diuen, ah, doncs defensem quan, no ens, quan ens ataquin,
sí,
però no ens
això,
mirem a mullar en un
això...
altre...
Jo, aquí, al tanto, perquè això d'anar de Salvador, entre cometes, ficar-se a casa d'un altre és molt delicat. Jo,
clar, és que aquí
molta raó i la reflexió és molt bona. No? Però primer, jo és molt delicat.
Primer mirem el que passa a casa nostra, no? El que estem fent nosaltres.
Mira, els suïssos, en aquest sentit, són de lluar.
És com si un veí, no sé, ara ho baixo escala, el teu veí que saps que s'està matant aquí al costat amb la dona. Mira, és que és casa del veí, tu. Ja s'arreglarà.
No.
Tu no et quedes quiet.
No. Saps què evidentment... faig? Agafo, truco a la policia i dic, escolti, miri, passa això, vingui cap aquí, corrents.
Aquests són els soldats.
Policia.
Espanyols.
No, un moment, això és una altra cosa.
Suïssos.
No, és una altra cosa. Vale? Això per un costat. Suïssa, a més, estava en un entorn que tenia el bloc soviètic, que era una pressió brutal, i tenia que estar preparat per un atac imminent. I a dia d'avui s'està parlant seriosament de què fan amb l'exèrcit, si és necessari seguir mantenint tota l'estructura que tenen. Vale? Islàndia no té exèrcit. I a Sud-amèrica hi ha molts països de Sud-amèrica central que no tenen exèrcit. Vale? Això també ho hem de tenir present. I si en el món es fes un desarmament, com es va fer, entre cometes, amb el tema nuclear, que tots ens poséssim d'acord, aquest seria el verdader camí cap a la pau.
Sí, sí,
perquè
està clar.
Aquí es tracta, no es tracta de que un país vagi... No.
Uns sí, uns no, no pot ser.
No. Aquí tots anem amb el mateix vaixell. I si realment ens mogués un esperit d'apropament a Déu, ja no dic cristià perquè...
Solidaritat, un aquí de solidaritat.
Aquí està. Mira, els animals a l'Arca de Noé anaven nadant en peus, perquè així que hi havien tots.
Sí, sí, exacte.
Gran exemple. Bueno, clar, pues tot això. I clar, i quin cost té això? Perquè abans comentava, ens està costant 1 milió d'euros tenir allà uns senyors, a casa d'un altre.
1 milió d'euros diaris.
Diaris.
Però tu abans, Jordi, m'has donat una dada...
Sí, senyor, és el que anava.
D'aquí.
Mira, la despesa militar actualment en el nostre país ens està costant 50 milions d'euros diaris, que és el que es va estalviar al país amb les pagues extres dels polítics.
50 milions?
50 milions diaris.
Diaris.
Tenint en compte que formem part de la Unió Europea, que això es podria reduir molt més, perquè l'exèrcit es podria reduir encara molt més. Això equival a 2 vegades el que s'inverteix en treball i en assumptes socials. És el doble del que s'inverteix en treball i assumptes socials. 4 vegades el que s'inverteix en medi ambient. 5 vegades del que s'inverteix en educació i ciència. 12 vegades més que el que s'inverteix en habitatge. I 20 vegades més del que s'inverteix en cultura. A mi que em perdonin, però em sembla... que se li hauria que treure més profit, això, de l'exèrcit, eh?
No, i després sí, que sí. L'exèrcit, tinc entès, que està en una situació delicada econòmica. No pot renovar la maquinària que
ostres, té. No poden fer bé la guerra, tu.
No poden fer bé la guerra, exacte. No es poden actualitzar, per dir-ho d'alguna forma, no?
No tenen l'últim iPad.
Però és que, a més, nosaltres també ens interessa, no?, que hi hagi guerres.
Econòmicament?
Bueno. Sí, des del punt de vista que Espanya es fabrica armament. Aquí vaig a, ficar el dit a la llaga. No sé molt d'això, però sé que es fabrica armament.
Cert, a més, Justícia i Pau vam treballar-ho fa 3 anys.
Llavors, és un dels països que fabrica
armament.
Llavors,
clar, vull dir, això també... Jo crec que avui és la nit de les preguntes, eh? Això et fa fer-te preguntes, no? I en definitiva, no sé, jo d'això que dèieu d'anar... Jo penso que és fàcil i no és fàcil, és difícil, però bueno, és fàcil, vull dir, anar-te'n al territori que està i contra més lluny millor. Jo és el que penso moltes vegades, i no tinc res contra ells, no? Dels nord-americans ho penso, però moltíssimes vegades. Vull dir que se'n van a milers de quilòmetres lluny de casa seva a defensar unes coses que, bueno, que sí que poden estar bé o no tan bé, però vull dir que estan lluny de casa, atenció, lluny de casa, eh? I vull dir, les coses no es veuen de la mateixa manera. No es veuen de la mateixa manera. I continuï dient que en el món hi ha altres dictadors i que no ens hi fiquem. I no ens hi fiquem perquè estem bé com estem, ens interessen, pel que sigui.
I moltes vegades hi ha coses, possiblement dic jo, que no se'n parla perquè la gent es distregui amb altres coses.
Sí, senyor. I un altre detall. Aquests dictadors no serien qui són si no haguessin tingut els mitjans que han tingut. I aquests mitjans se'ls han subministrat.
Clar, al senyor Gaddafi se li van proporcionar un armament que d'on va sortir.
Aquí està. Que el mateix va passar amb l'altre aquell, que ja no recordo com se deia,
el
Saddam Hussein. Va ser qui va ser perquè als Estats Units li va fotre de tot. I a tot i plen. Què dius, tela?
Una última pregunta i acabem. És possible un món sense guerres ni exèrcits? És possible?
Perquè, sí, clar, és possible.
Abans el Jordi ho deia.
És possible.
Hi ha països que no tenen exèrcit.
És possible.
Llavors, és possible un món sense cap exèrcit?
Sí, és possible i la solució és...
Escolta,
l'educació.
No,
és possible amb educació, no? És possible quan hi ha un general, un comandant, les persones que manen a l'exèrcit, que eduquen els seus soldats per la pau i no per la guerra, que els eduquen pel respecte, per la solidaritat, per l'ajuda al dèbil i per realment fer una feina doncs de veritat, de promoure la pau i que s'esforcen doncs com verdaders deixebles de Crist, diguem-ho així, saps? Jo penso que és possible.
Ja, doncs, ja heu notat segurament amb aquestes afirmacions tan rotundes de la Gemma i les explicacions, diguéssim, molt, molt, molt consensuades de la Maria Pilar i del Jordi, que realment el que busquem les persones normals del carrer, de peu, i podem afegir també els cristians, és que hi hagi pau i que els exèrcits facin una visió realment humanitària. Deixem aquí avui el debat i passem de seguida a les notícies.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
Crida pel cessament de la violència a Nigèria. El diumenge passat, després de l'Àngelus, el papa Benet XVI va expressar la seva preocupació pels esdeveniments tràgics dels 2 últims dies a Nigèria i al mateix temps que assegurava la seva pregària per les víctimes. Va llançar una crida demanant la fi de la violència que no resol els problemes, sinó que els augmenta, sembrant odi i divisió entre tots els creients. El Vaticà proposa una reforma del sistema financer internacional. El Consell Pontifici Justícia i Pau ha presentat el document per a una reforma del sistema financer internacional en la perspectiva d'una autoritat pública de competència universal que proposa la creació d'un organisme a nivell internacional, super partes, amb una constitució acceptada per tots. Aquesta constitució és capaç de regular les finances internacionals, posant-les al servei de l'especulació, sinó de l'economia real, és a dir, no posar-la, hem dit, al servei de l'especulació, sinó de l'economia real de la persona humana i respectant el principi de subsidiarietat. El president del Consell Pontifici va recordar la sintonia del document amb la Pacem in Terris, la Populorum Progressio, la Caritas in Veritate, i va concloure amb les paraules del papa Benet XVI: la crisi ens obliga a tornar a projectar el nostre camí, a donar-nos regles noves i a trobar formes noves de compromís que apuntin a experiències positives i a rebutjar les negatives. El cor de cambra Francesc Valls recupera música inèdita dels mestres de capella de la Catedral de Barcelona del segle XVII. La Catedral de Barcelona acollirà el proper dissabte, dia 12 de novembre, un concert en què el cor de cambra Francesc Valls, entitat responsable de la música pel culte en aquesta seu, interpretarà una selecció de música composta per quatre autors que van ser mestres de capella de la Catedral del segle XVII i que des de llavors s'ha mantingut inèdita. Per dur a terme aquestes interpretacions, els 8 integrants del cor de cambra Francesc Valls estaran acompanyats pels instrumentistes Maria Crisol, Manel Viles i Jordi Reguant. Tots ells estaran dirigits pel director titular del cor, David Marlet. Molt bé, doncs comencem, encetem aquesta agenda que avui ens porta la Gemma Bas i li donem pas de seguida. Què ens porta, Gemma?
Doncs mira, el dijous dia 10 us recomanem un taller de creixement personal a càrrec de l'Assun Puche. El taller ofereix eines basades en l'escolta corporal i en l'atenció conscient per créixer en l'autoconeixement i en la relació amb els altres, de sociabilitat. Són els dies 10 i 17 de novembre a les 10 del dematí, al casal Loyola del carrer Balmes 198 de Barcelona. Per més informació, al casalloyola.org. Seguim amb el mateix dijous una taula rodona que farà la Pastoral Obrera a Molins a càrrec de Josep Francesc Canals i la Maria, no, perdona, i la Pilar Ferriz i el mossèn Josep Maria Fisa. A les 21:30 a la Sala Gòtica, al carrer Rafael Casanova, número 46 de Molins de Rei. El títol de la taula rodona és "Atents al món en temps de crisi". Els joves en l'església, en el ressò de la JMJ del 2011, és una xerrada col·loqui amb membres del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joves que farà a les 7 de la tarda a la llibreria Claret del carrer Roger de Llúria, número 5, a Barcelona. També una xerrada que us recomanem, justament perquè va relacionada amb el tema que hem parlat avui, que és "Els països àrabs, és possible la democràcia?", a càrrec de Jaume Flaquer, a les 7:30 de la tarda, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona. El divendres 11 us recomanem també la mateixa conferència, si voleu, amb sopar col·loqui, "Els països àrabs, és possible la democràcia?", també a càrrec de Jaume Flaquer, però a Torreforta, al restaurant MR del carrer Francolí 59. També el berenar de la fam, el mateix divendres 11, organitzat per Mans Unides per construir i equipar un taller de costura a Campanga. També s'exposaran els projectes finançats per les institucions ciutadanes i es presentarà la campanya "Àfrica, qüestió de vida, qüestió d'aguda", així com la tercera edició del concurs de clipmetratges "El teu punt de vista pot canviar el món", a les 6 de la tarda al Col·legi Sagrat Cor de Tarragona.
Molt bé, Gemma, moltes gràcies per la teva aportació d'agenda, però queda un punt important, de l'agenda.
El diumenge 13 hi ha la missa d'acció de gràcies a la Catedral de Terrassa a les 8, presidida pel senyor bisbe, per la beatificació d'Anna Maria Gené, presidida pel senyor bisbe, a les 8 de la tarda a la Catedral de Terrassa.
Molt bé, doncs gràcies, Gemma. Hem corregit el lapsus fàcilment.
Teníem dos papers diferents.
Molt bé, molt bé. Gràcies.
Esteu escoltant Buscant la Llum, des de Matadepera Ràdio a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara farem una pausa musical i passarem ja de seguida a la segona part del programa. I us podeu escoltar la interpretació de Charade amb el pianista Ronnie Aldridge. Doncs sí, aquesta és la sintonia de l'entrevista, l'entrevista que és l'última part del programa d'avui. I l'entrevista avui la farem amb la senyora Mireia Solsona, alcaldessa de Matadepera. Té 51 anys, és mare de 3 fills, llicenciada en dret, col·laboradora docent de la Facultat de Dret de la UB, exsecretària de la Junta de l'Aula Interuniversitària de Matadepera, membre dels Amics dels Gegants de Matadepera, també és consellera nacional de UDC, i és membre de les executives locals d'UDC i de CiU. Actualment, tal com he dit, és alcaldessa de Matadepera, per segona vegada consecutiva. I també és diputada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. Senyora Solsona, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i benvinguda, bona nit.
Molt bé, bona nit. Em fa molta il·lusió estar amb vosaltres, eh?
Fa il·lusió. Bueno, sí. Nosaltres també estem contents de tenir-la aquí, perquè, bueno, a mi sempre m'ha fet, i tinc molta confiança en les dones que vulguin, diguéssim, estar en el front d'aquests càrrecs, que no són fàcils, però que, a més, jo penso que a la dona se li ha de donar la importància que té.
Me n'alegro que estigui content, doncs, d'això.
Sí. Senyora Solsona, nosaltres tenim entès que a vostè li agrada dir que és una mestressa de casa. Escolti, doncs, com a mestressa de casa, com se li va acudir entrar a la política? Perquè, és clar, si no, no ho entenc, si no m'ho explica.
Sí. Més d'una persona m'ho ha preguntat, això, eh?
Molt bé.
De fet, clar, estem parlant de política municipal, i jo penso que també és un entorn com més reduït. Matadepera és un poble que me l'estimo molt, jo. No hi he nascut, però el primer estiu de la meva vida ja el vaig passar a Matadepera. Per tant, tens molt bons records. Venir a passar els estius a Matadepera, doncs, que és aquella època doncs, que fas amistats, que jugues. Anys enrere es feia molta vida al carrer. Entraves a casa doncs, pels àpats gairebé, no?
Exacte.
Per tant, el record és molt bo. Amistats, jocs... Quan vaig venir a viure a Matadepera, ja quan tenia els fills, bueno, encara eren petits, però vam venir a viure a Matadepera, doncs em vaig involucrar doncs, en activitats del poble. Vaig formar part doncs, de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola dels Fills, perquè penso que també així saps més per dins com funciona l'escola. Penso que també és important que els fills vegin doncs, que els pares, les mares, s'involucren amb el dia a dia, perquè doncs, hi passen moltes hores, i és com per fer camí plegats juntament amb l'escola, perquè ens ajuden a la formació dels fills i filles, per tant és important. També vaig entrar doncs, a formar part de la Junta de l'Aula Interuniversitària de Matadepera, doncs, que penso que un poble de les nostres dimensions poder tenir una aula interuniversitària doncs, també és molt important. Formava part doncs, també dels Amics dels Gegants de Matadepera. Això feia doncs, que tingués doncs, converses doncs, amb regidors, amb regidores, amb l'alcalde del moment. I arran d'aquestes xerrades que fèiem, doncs, em vaig començar a interessar per la política. Després també em van dir, escolta, per què no formes part de les llistes quan s'acostaven les municipals? I vaig pensar, primer vaig pensar que ho facin els altres. Però després penses, home...
Escombrant cap a fora,
sí,
sempre.
Després penses, home, és el poble on vius, per què no? I així vam començar, primer formen part de la llista, després arriba un moment que acabes encapçalant la llista. Quan per segona vegada vaig anar a les llistes, però encapçalant-les, doncs, bueno, van així. El resultat, doncs, va anar bé i així vaig arribar fent d'alcaldessa de Matadepera. No t'ho planteges de petita, però mira.
És curiós que vostè em va comentar un dia, diguéssim, a nivell personal, que vostè no ha sigut mai una persona política. I vostè, és clar, ara sí que amb aquest càrrec que té es veu obligada a desenvolupar una política, no?
Sí, sí, sí. La política, però, com és una voluntat de servei, eh?
Una política familiar.
Sí, sí. No? Potser sí. Potser seria aquest l'adjectiu, eh?
Familiar, més
perquè hi ha gent que ja ho ha viscut de petita, aquestes ànsies, o perquè a vegades algú la família també s'hi ha dedicat i t'agafa aquest coquet. Però...
Sí, jo quan era així adolescent i tal, no? Que potser tens... A més tenia molt d'aquestes idees, no? De canviar el món i de veure sí. Què podia fer. Doncs em va passar pel cap moltes vegades això de ser... d'afiliar-me amb un partit polític i tal, no?
I col·laborar.
Sí, no sé, tenia aquestes ganes d'això, de fer alguna cosa pels altres, no? Uh-huh. I mira, la cosa va anar per una altra banda totalment, força diferent, no?
Però, no vull dir, això, no?
Tot és vocació de servei.
Exacte, no? Que aquesta inquietud veig que pot sorgir a qualsevol època
sí,
de la vida.
Sí, sí, sí.
Això t'anava a dir, jo encara la tinc.
Ah, a veure, això és bo, això és bo. I a més, com que hi ha d'haver relleu, doncs
sí,
mira,
sí.
D'això es tracta, eh?
La política és una vocació de servei realment?
Jo entenc completament que sí.
Completament.
Jo entenc que sí.
Jo li faré una altra pregunta que va molt, molt lligada amb aquesta. Vostè quan va decidir presentar-se per alcaldessa de Matadepera ho va fer amb vocació no com a política, sinó de servei, per servir, ser útil als ciutadans d'aquí?
A mi em feia gràcia ser útil. Poder, dius, home, des d'un àmbit com és l'alcaldia, poder intentar fer el dia fàcil a la gent, el dia alegre, no sé, ajudar amb els problemes. Evidentment que no es té la vareta màgica, no? Però almenys intentar-ho, poder estar per la gent, estar per les persones. Jo crec molt en les persones i m'agrada el contacte humà. Doncs poder, no sé, ajudar a fer un poble millor dins de les, clar, les poques possibilitats que tampoc, ja dic, no es té tot el poder, ni es pot fer tot el que es voldria, no?
Està molt sí. Bé això, no?, de vocació de servei, no? Però a vegades no tenim aquesta sensació, no?, dels polítics. I de la política. Jo crec que és una... Jo mateixa, perquè per això que explicava abans, no? A mi em fa pena, perquè penso que realment hauria de ser això, no? doncs hauríem de tenir aquestes ganes d'ajudar els altres i fer-ho des dels nivells diferents, no? I la política, el govern, és un d'aquests nivells i molt necessari, no? Sí. Però a vegades està una mica desprestigiada, no? Què en pensa?
Sí, una mica bastant desprestigiada està. De veritat, és que la política i els polítics, ja ho sabem, és que difícilment se'n sent a parlar bé. Jo no en sento parlar bé. I també penses, i doncs per què t'hi fiques, no?, en política? Però, a més, un o altre ho ha de fer, a més, penses. Jo he conegut gent estupenda dins de la política i n'estic tan contenta, perquè jo també era un món que, ja ho hem comentat abans, no, hi vaig entrar, però tard. Pues he conegut gent estupenda. Evidentment que trobes gent que penses, i aquesta persona què hi fa a la política, no? Però he conegut gent estupenda i entregada, però de cap a peus, eh?
La sensació que tenim moltes vegades, jo avui aquest dematí escoltava la ràdio, senyora Solsona, i m'he quedat una mica decebut. Decebut perquè estaven preguntant el percentatge de persones que havien escoltat, que havien vist ahir el debat, el cara a cara, entre Mariano Rajoy i el senyor Rubalcaba, i quan he vist que havia baixat moltíssim l'audiència i hi havia molts optat pel canal català on feien Cracòvia i a continuació el convidat, amb el Carla Reixac, doncs la veritat no em va estranyar gens. No m'ha estranyat gens. Que diguessin això no m'ha estranyat gens. Després la realitat ha sigut de que, bueno, sembla ser que no han parlat de res seriós. I és així que ho dic, no? Una pregunta. Ens prenem seriosament els catòlics, aquí entro ja en matèria més d'acord amb el programa Buscant la Llum, ens prenem seriosament els catòlics la nostra participació en aquesta vida pública? Vostè creu que ens la prenem seriosament?
És que hi ha molta gent que no li agrada aquesta vessant. Vull dir, els catòlics poden fer la seva funció en molts àmbits, no? Però la veritat és que l'àmbit de la política i crea també desil·lusió la política. I vostè parlava doncs, del debat que hi va haver ahir, i a vegades quan expliquen certes intimitats que hi ha al darrere penses, Déu-n'hi-do com anem. Que un debat com aquell no es pugui fer en uns estudis de televisió, que hagin de llogar doncs, un auditori a part, amb tot el que això comporta.
18 càmeres, tinc entès que hi havia.
Doncs arriba un moment que s'entén que així no anem bé, i més quan estem parlant de moments d'austeritat. I penso que això és tirar les pedres a la teulada. Llavors, hi ha coses que llavors et quadren
que no
i sap greu.
Estem entrevistant a l'alcaldessa de Matadepera, la senyora Mireia Solsona, que ens està comentant coses realment interessants des d'un prisma, des d'un caire molt humà.
Jo estic intrigada. Si vostè hagués de dir el dia pitjor de la seva vida en quant alcaldessa, i el dia millor de la seva vida, amb què es quedaria?
He tingut molts dies bons, Molts. I detalls de gent d'aquí a Matadepera que m'he sentit doncs, molt ben acollida. Faré un parell de dies, per exemple, un nen d'aquí a Matadepera m'enviava un correu i em comentava que estava molt content perquè en l'skatepark, que els havíem fet ara abans de l'estiu, ja hi havia llum. Però vull dir, és curiós, no? Content, que dius, de què ve? Es comuniquen. Bueno, detalls i anècdotes moltes. Jo ho resumiria, un dia que vaig estar contenta va ser per exemple, doncs, després de les eleccions municipals, aquestes últimes. Perquè després d'unes eleccions municipals, que és com passar un examen, no? Una alcaldessa en aquell moment passa un examen, de dir, a veure, aquests 4 anys que has estat governant, a veure què en creu la població d'això. I quan després de les eleccions veus que el resultat doncs, és més que positiu, és a dir, que guanyes inclús un regidor més, doncs penses, bueno, això és que no ho has fet tampoc malament, no? Evidentment que tot no pots fer bé i hi ha moments que et pots equivocar, però penso que el balanç és positiu. I això, doncs, potser és un resum del que pot ser, no? Però moments de que, com a alcaldessa, he pogut conèixer doncs, gent d'aquí a Matadepera, que potser no m'hi hagués acostat per res, doncs fa que també creixis a nivell personal, no? I que aprens molt escoltant, i és molt important escoltar la gent, que a vegades ens en oblidem, només hem de parlar nosaltres. Però escoltant s'aprèn. Jo estic molt agraïda perquè és com una gran escola passar per l'Ajuntament.
Ara parlem de seguida del que és pitjor, del que alguna cosa negativa, que també es vol conèixer.
Des de Matadepera Ràdio, Buscant la Llum a Ràdio Estel.
Tal com us he comentat, estem entrevistant a la senyora Mireia Solsona, alcaldessa de Matadepera. Expliqui'ns alguna cosa que realment, esclar, a la vida hi ha coses bones i coses dolentes. Expliqui'm, doncs, una de menys bona que li hagi passat.
Diu que tendim a no recordar lo dolent, eh?
Els oblidem, intentem oblidar, no?
Jo diria que puc comptar amb els dits a la mà i me'n sobren, eh? Moments dolents. Ha sigut moments sí, d'angoixa, preocupació, però s'ha de dir els que menys. En aquests moments doncs, has de lluitar perquè no pots fer tot el que voldries. Estem justament elaborant pressupostos, és un moment complicat. Però no m'agrada parlar de coses dolentes. Sí que n'hi ha hagut alguna, però també, com que són, podria posar nom i cognom, prefereixo més no comentar-ho.
No
a més, sí que diria que el balanç és molt més positiu que negatiu, eh? Per això més valorar el bo.
La bàscula s'inclina amb força cap a la banda bona. Eh?
Allò que dius, el bo, marcar-ho sobre la pedra, i el dolent sobre la sorra, eh? Perquè passi.
Molt bé. Això és una bona senyal, eh? Jo crec, penso que és una bona senyal.
Una miqueta també arrel d'això que comentàvem, no? del desprestigi de la política. No és només de la política, no? A vegades és un desprestigi més generalitzat de les institucions, de la mateixa església, doncs també passa, no? Creu que ens manquen líders? Jo crec que sí, jo personalment sí. Crec que sí. Ens manquen líders i per què? Què hem fet per mereixer això?
Sí, no ho sé, però sí que manquen líders. Igual que quan estàvem a l'escola, doncs aquell professor, aquella professora que teníem a classe feia que ens agradés o no l'assignatura, doncs en aquests moments penso que passa igual, no? No sé, un aire fresc, gent que pugui il·lusionar. Perquè és que ens falta la il·lusió fa moure muntanyes, que diuen.
Motiven molt, no?
Sí, per tant, potser sí que ens passa això.
Tenim esperança de recuperació d'aquests polítics i també en les diferents institucions amb un futur molt proper, segons el seu punt de vista, què li sembla a vostè? Tenim possibilitat de que això remonti amb una certa proximitat?
Jo ho desitjo, perquè penso que és bo per tots, això. És el que m'agradaria i penso que bueno, molta gent també li agradaria, no?
També li agradaria, sí.
Sí. Uh-huh.
Si estigués en les seves mans, com afrontaria vostè la crisi en la qual ara ens trobem? Només amb retallades? En faria més? O també amb altres coses?
Bona pregunta, eh? Renoi. A veure, retallar sempre costa. Ho estem veient ara amb el govern de la Generalitat. Imagina't amb la il·lusió d'entrar a governar i el primer que han de fer és retallar. Per tant, clar...
Impopular.
És superimpopular. Clar, no li ve de gust a ningú. Jo, si entrés a governar, és que em costaria d'imaginar-m'ho, però, evidentment, si és un moment que per responsabilitat toca retallar, doncs s'ha de fer. També és un moment que penso que s'hauria de donar un suport màxim a les empreses, als empresaris, als autònoms. Sense empreses no hi ha ocupació. Sense ocupació no hi ha feina. No? I sense una cosa ni l'altra doncs, no hi ha impostos, i si no hi ha impostos no hi ha benestar social. És un moment doncs, que s'han de mimar, és que no hi ha, jo penso que no hi ha altra fórmula ni altre remei que donar suport màxim a aquesta gent doncs, amb ganes de tirar endavant el país, que la gent es pugui llevar i que pensi que té una feina i cobrarà més o cobrarà menys, però pot treballar i portar un sou a casa, això és molt important. Per tant, retallades, si toca fer-les, s'ha de fer per responsabilitat, perquè s'ha estirat més el braç que la màniga.
Clar.
Aquesta ha estat una crisi d'excessos, sens dubte, ho estem veient ara.
A Grècia, sobretot, veiem els resultats, no?
No, molt dur. Per això, Déu-nos en guard que s'acosti cap aquí, perquè clar, això és un daltabaix. Per tant, s'ha de retallar doncs, per responsabilitat, perquè clar, ha de ser molt dur per un govern, amb la il·lusió de fer coses i que no pots.
És clar, aquí el que passa és que cada 4 anys hi ha un canvi. Un possible canvi, no vull dir que hi hagi de ser. I quan hi ha un canvi, diguéssim, radical, com el que es va produir, últimament vostè ha fet referència a la Generalitat de Catalunya, evidentment el que passa és que el nou govern, que a més, quan parla on ronen els seus components, el president de la Generalitat i els consellers, dona la sensació, almenys a mi em dona tota la sensació, d'una... diguem-ne, entre cometes, fiabilitat, almenys, i després l'acció de fer la feina que estan fent, com la fan, doncs clar, és que potser tothom s'ho pot mirar amb els mateixos ulls, tot això.
Mm-hmm. Clar, però és que els números canten, eh?
Ah.
El govern de la Generalitat està dient que cada dia estan pagant 4 milions d'euros d'interessos. Això pensem que ja és poca broma. Clar, és que s'ha de ser responsable i com el que comentava abans, vull dir, si hi ha hagut excessos, doncs ara n'estem pagant les conseqüències tots.
I a Matadepera hi ha crisi? Es deixa sentir la crisi? Perquè en diverses ocasions surt com el poble amb la renda per càpita més alta de Catalunya, o no sé jo quina és la comparació que es fa. Es deixa notar la crisi?
La veritat és que, a veure, a nivell d'atur doncs estem a un 6,5%, vull dir que si comparem amb el Vallès que estan en un 15% o el Catalunya que estan també més alts encara, és poc. Però bueno, clar, per poc que sigui, es pateix. No tant, perquè aquí a Matadepera doncs tampoc tenim empreses, no tenim polígons industrials.
Exacte.
I això doncs també fa que la xifra sigui més baixa que en altres llocs, per sort. Però bueno, tenim la renda per càpita més alta, però també hi ha gent que pateix, jo sempre ho explico, hi ha gent que pateix per arribar a final de mes, per tant, sí que hi ha gent, unes famílies doncs, amb uns ingressos doncs, molt alts, però també hi ha gent, doncs, com en altres llocs, doncs, que mira molt prim amb tot, per tant, hi ha de tot.
Una pregunta li vull fer, senyora alcaldessa. Vostè creu que Matadepera és un poble solidari?
Sí.
Sí? Ho ha pogut contrastar,
sí,
això?
Sí, sí, sí. I no ho dic perquè quedi maco dir-ho i perquè alcaldesses, doncs, igual que els pares i mares, pensem que la nostra filla és el millor, eh? No. Perquè crec perquè ho he pogut constatar. Aquí a Matadepera hi ha el que es diu la taula de la solidaritat, hi ha diferents entitats i associacions que treballen doncs, per gent, de gent de fora i gent d'aquí que està amb necessitats, i quan hi ha hagut mogudes i activitats la gent es belluga molt. També tenim un grup de voluntariat molt important aquí a Matadepera, fent activitats de manera generosa. Jo dic, quan una persona dona el coneixement i el temps que té, és el millor que pot donar. Per tant, penso que aquí doncs, tenim gent molt maca. Es fan moltes activitats de voluntariat i la gent és solidària.
Ens agradaria fer-li una pregunta, jo també...
Que és el dia a la final, a més a més.
Sí,
la final, aquesta.
La final. Vostè es confessa creient,
sí,
catòlica. Sí. Qui és Jesucrist per vostè?
Per mi és un referent. És la llum. Jo estic molt contenta d'haver rebut una formació religiosa a casa i a l'escola, i això es porta sempre, no sé, com unes vitamines interiors. Llevar-te al matí allò que dius, gràcies a Déu que em dones un dia, un dia més, perquè si estàs bé en aquest món, vull dir, a veure, què faré avui? Et dona com una il·lusió especial, una força interior, que jo estic molt contenta de tenir-la, la veritat. Per tant, penso que això per mi és una llum, unes vitamines, diguem-ho com vulguis, però és una energia positiva.
I una motivació, no?
I tant.
Sí. Doncs, senyora Mireia Solsona, perdó, li agraïm la seva participació en aquest programa, agrair-li també doncs, haver-li robat aquesta estoneta.
Un plaer,
perquè van una mica apretats vostès amb temps.
No hi ha problema.
I esperem que tot vagi endavant, no solament aquí al poble, sinó a tot el país.
Molt bé, i tant. Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
A vostè per la seva atenció. I a vosaltres, amics, doncs, us esperem el proper dimarts. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu una bona nit. Us ha parlat Santi Rovira. Adéu-siau.